Noticias.
Bon dia. La Rabassada torna a ser la carretera més perillosa de Catalunya. Així ho indica el RAC en la 23a edició del mapa de risc de la xarxa viària catalana, elaborat amb una metodologia que compara el nombre d'accidents greus o mortals que hi ha hagut els últims 3 anys en un tram de carretera amb el volum de vehicles que hi circula. En aquest sentit, el darrer estudi del RAC analitza el trienni 2021-2023. En aquest període hi ha hagut 11 accidents amb ferits greus a la Rabassada. En el 90% dels casos s'hi ha vist involucrada com a mínim una motocicleta. El cau de la Floresta es queda definitivament a Can Llobet, després que durant mesos hagi estat un punt de tensió entre l'Ajuntament i l'agrupament Escolta. Està previst que les reformes comencin a partir del mes de gener, segons ha explicat el president del Consell de Barri, Francesc Duc, a la sessió ordinària d'aquest dijous. Les obres, que aniran a càrrec de l'empresa Protur Pintura i Aplicaciones SL, tindran un cost de 749.407 euros i està previst que s'allarguin durant 3 mesos. La incorporació de l'oficina jove a la Floresta i l'execució de l'itinerari per a vianants i bicicletes entre el pont del Diari, Can Llobet i l'escola La Floresta han estat altres temes destacats del Consell. L'Ajuntament de Sant Cugat començarà al gener a construir una nova promoció d'habitatges de lloguer protegit al carrer de Benet Moixó, al barri de Can Mates. En una primera fase es construiran 35 habitatges, dels quals 26 seran de 2 habitacions i 9 seran de 3 habitacions. El nou edifici també disposarà d'una planta d'aparcament amb 35 places i 35 trasters. La Fundació Catalana de l'Esplai, més coneguda com Fundesplai, està al capdavant de l'Oficina Municipal d'Esport per a Tothom, la UMET, des de l'1 de desembre, després d'haver estat 24 anys en mans de Team Partners. Una de les principals novetats és el canvi en el model de gestió. Així, de ser un servei externalitzat a una empresa privada, passa a esdevenir un servei integrat a l'Ajuntament. El nou contracte inclou millores com un servei d'assessorament a les entitats, més oferta per als joves i activitats més inclusives. I els establiments comercials de Catalunya poden obrir els diumenges durant les festes de Nadal. Així es podran anar a fer compres els dies 15, 22 i 29 de desembre i el 5 de gener. Tot plegat són unes dates aprovades el 2023 pel Consell Assessor de Comerç de la Generalitat.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Salutacions, molt bon dia, Sant Cugat. Comencem el Faves Comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, Sara Vella, la redacció, Alba Triador, la producció i el guió, i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és divendres 13 de desembre i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'actualitat local amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Neus Sotomayor, Toni Samsó, Cristina Torrents i Eva Navarro, amb Alba Triador remenant les cireres. Afegirem una mica més d'actualitat. Parlarem d'un dels espectacles clàssics del Nadal a Sant Cugat, l'obra Pedra i Sang, amb Martina Vilarasau. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim més de serveis a les persones. Avui, agent dels Mossos d'Esquadra ens parlaran de prevenció amb els trasters i les compres de Nadal. i afegirem una mica de cinema repassant les estrenes de la cartellera santcugatenca i coneixent quines són les sèries que no es podem perdre segons Joan Miquel Fernández. I per acabar farem xerinola a la tertúlia del cor, on Eva Garrido i Cuca Fernández ens posaran a prova sobre la crònica rosa i social. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.
Dona la teva pell i el teu cos la cura que es mereixen a Frinsky Sant Cugat.
Som el teu centre estètic on el teu benestar és la nostra prioritat.
Gaudeix de tractaments facials, corporals i molt més en un ambient relaxant i exclusiu.
Llueix i senta increïble amb els nostres tractaments personalitzats fets a mida per tu.
Visita'ns al cor de Sant Cugat o reserva cita trucant o per WhatsApp al 695 937 569.
French Kiss Sant Cugat, la teva bellesa, el nostre compromís.
Construccions Fertres és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fertres i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán.
Viu el Nadal amb nosaltres, Cugat Mèdia.
I quan passen 7 minuts del punt de les 10 del matí, el Faves Comptades comença a fer xup-xup una tertúlia. Una tertúlia que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui parlarem de la situació que es troba a Sant Cugat amb el servei de grua municipal, que fa més d'un any doncs, que no té un servei regular. Per fer-ho, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Neus Sotomayor, presidenta de la Unipau, el Toni Sansó, dinamitzador social, i ens acompanyarà d'aquí uns instants l'Eva Navarro, que és artista visual i professora d'arts plàstiques, que esperem que s'uneixi la tertúlia, res, d'aquí a pocs minuts. De moment, Toni, Neus, molt bon dia i benvinguts.
Bon dia i gràcies. Moltes gràcies.
El servei de la grua municipal publicàvem aquest dimecres en aquesta casa que fa un any i escaig que no té un servei regular, i això porta certes anomalies, per dir-ho d'alguna manera, en el funcionament de la ciutat, quan hi ha vehicles estacionats allà on no toca, quan s'ocupen places de persones amb mobilitat reduïda, o com, per exemple, ara que hi ha un cotxe abandonat a la rotonda del Marc Antic davant d'Origen Ametller, que fa unes 4 setmanes que es troba allà, i que això també pot suposar cert risc, diguéssim, pels vehicles que circulen. Com creieu que afecta la manca d'aquest servei de grua a la mobilitat diària de la ciutat?
Comences tu.
Jo crec que afecta d'una manera directa. És a dir, el tema de la grua sempre ha sigut un tema tabú, però jo crec que al final hi ha de ser. Perquè, mira, l'altre dia que també estàvem en una tertúlia sobre el tema de les papereres, la de la ciutat bruta i d'això, i dèiem que si el civisme falla de base, doncs a partir d'aquí falla tot, no? El que és evident és que fan falta, perquè ara mateix el cas aquest de la rotonda d'allà davant d'on era el Xic, que és un punt de referència tota la vida, serà un punt de referència,
el Xic, sí.
Aleshores, trobar-se un cotxe allà, que fa dies, i que han de posar unes tanques per evitar que hi hagi algun problema posterior, que possiblement sigui que qualsevol dia aquell cotxe estarà rebentat, perquè el rebentaran, el que sigui, clar, si no hi ha la grua, aquí no se l'emporta ningú. Una altra cosa és tot el tema dels ajuntaments, la policia local, si falten policies, si no en falten, si la grua...
La multa te la posen, perquè sí, la policia hi és, diguéssim. El que no hi ha és la retirada del vehicle, sí, que també clar, comporta una la multa posterior, que és del servei de grua.
Sí, però les multes, si al final no les pagues, et van amenaçant, t'envien cartes...
Al final les pagues perquè t'embarguen.
Exacte, al final te les cobren. Les cabres, més que no passen les pagues. Però clar, el cotxe segueix estant allà, per tant, la nosa la fa. I ja no dic, i acabo, els que aparquen davant d'una... O sigui, en una plaça de minusvàlids, que hi ha una matrícula, que hi ha una senyalització...
Aquestes que són nominals, a més a més.
A davant del teu pàrquing o del pàrquing de qui sigui, aparquen allà, es queden tan amples, amb alguna zona de vianants. Mm-hmm. Aleshores, això ja és un tema un tema de civisme total i absolut.
Sí, jo no sé... Primer, clar, jo... crec que és una cosa que quasi no dona per un debat, perquè és que una grua és una eina, igual que necessites unes tisores de podar o altres coses que és evident que s'han de tenir, i l'Ajuntament ha de tenir una grua perquè en casos com aquest o altres, aparcament amb minusvàlids o que en un vehicle que no pot ser, que pot ser per incivisme i també pot ser per accident o per alguna altra raó.
Hi ha moltes casuístiques.
Que un cotxe, un vehicle s'ha de retirar. Una altra cosa és que l'Ajuntament digués, bueno, és que canvio la meva política i ara faré una campanya enorme d'educació pel civisme, en comptes de fer una política punitiva, faré una política educativa per consciència. Però jo això no ho he vist. Vull dir, no he vist que és que hi hagi un canvi de... no, de filosofia amb com tractar l'incivisme a les persones. No, no? I, en canvi, desapareix un servei que és imprescindible, igual que els contenidors, que també, déu-n'hi-do, com estan. I...
Aquesta la vam fer l'altre dia, no teníem la neu, sí, amb el nou contracte de neteja.
Això comentava jo, que aquell dia va ser... També els contenidors eren protagonistes. Bé, jo crec que al final han d'acabar contractant un servei extern amb el que això representa, que és més costós. Per tant, vol dir que costa més quartos a l'Ajuntament.
És pitjor perquè no el tens en el moment que el necessites. És que, la veritat és que no s'entén.
El que fa l'Ajuntament, no, en aquest cas, com que la licitació va vèncer, és contractar de manera puntual aquest servei de grua per alguns dies. Per exemple, no, entenc que el dia 31 que tindrem la cursa del Gall, el recorregut per on passen els corredors i les corredores, estarà prohibit aparcar i de ben segur durant el temps que estipula la normativa. No? Hi haurà aquells cartells, escoltin, des d'aquest dia fins a aquest dia, d'aquesta hora no es pot aparcar. A vegades hi ha incivisme, a vegades també hi ha una persona potser que ha deixat el cotxe allà més dies del compte o que ha tingut un descuit o ha tingut una urgència i no ha pogut retirar el cotxe. En aquests serveis, en aquests casos, l'Ajuntament contracta el servei. Però, clar, ens trobem, per exemple, no, que veiem que no és recurrent perquè tenim aquest cotxe des de fa 4 setmanes, on ens podem trobar el cas que tinguem un vado permanent davant del garatge de casa i que haguem de sortir i que hi hagi un cotxe aparcat.
Que tu el pagues, a més, aquest vado.
Que pagues una llicència, pagues la llicència per al Gual. Clar, si jo estic pagant, no? Algun ciutadà podria dir, si jo estic pagant el servei del Gual... i quan algú ocupa aquest espai que no s'hi pot aparcar ni parar, tampoc nosaltres, que també hi ha gent que no el fa servir bé, no? Si ningú em pot treure o no em poden garantir des de l'Ajuntament que em trauran aquest cotxe, per què estic pagant jo aquest gual permanent?
A més, hi ha un altre tema, això, concretament dels guals, i és que si tu se t'atura un cotxe allà, pel motiu que sigui, no dic que no tingui necessitat, que hi ha 70.000 casualístiques, si tu vas allà una miqueta pujadet de to perquè fa una estona que t'estàs esperant, han hagut de donar una volta a la manzana, que diuen, a l'illa d'això, i t'obres ja el cotxe i això, a sobre quan t'hi encares una mica, escolta, tu, jo... A sobre et diuen de tot, com si tu fossis el culpable, és a dir, que això ja és el nou amàs. I després un altre tema, amb el tema de les grues, seguint amb el tema de les grues, clar, quan contracten un servei extern, això és una persona que es dedica a això. Per tant, quin criteri segueixen per contractar-ne un o un altre? Que això també pot portar problemàtica.
Bueno, això perquè... suposo que és una licitació, no?
El problema és que ara no hi ha licitació, per tant, s'han de fer aquests contractes...
Tu has de dir al Juanito, o al Ramon, o al que sigui, escolta, tu em podies fer aquest servei, sí, que costaria tant. I llavors pot haver-hi algú que digui, escolta, i per què heu agafat aquest i no heu agafat l'altre?
No sé si en aquests casos s'ha de fer allò de comparar, fer una comparativa de preus, triar el servei més econòmic i que s'ajusti a les...
I per què no s'ha fet la licitació?
Està aturada des de fa temps. Des d'aquesta casa hem preguntat a l'Ajuntament en quin punt està tot plegat i de moment no hem tingut resposta. De fet, hem estat revisant la documentació dels plecs dels plens municipals, on quan hi ha despeses extraordinàries queden recollides, i si no recordo malament, ho recull la notícia, des del gener de l'any passat no està inclosa aquesta despesa extra de la grua municipal. No em voldria equivocar, en tot cas està detallat a la notícia que els companys Sergio Morales i Pau Vázquez han fet la notícia, en tot cas després ho corroboro. Què ha de fer l'Ajuntament? Jo recordo en el mandat passat que es va posar sobre la taula, per exemple, quan aquest servei no estava licit, ja estava caducat, que de fet ens ha passat amb altres serveis, com sí, el de neteja, sí, i, sí, sí, per exemple, el dels centres d'atenció primària també ha vençut el contracte amb
Sembla que els ajuntaments, no entenc per què, amb la quantitat de personal que hi ha dedicat a això, no? Que les licitacions mai arriben en el moment que han d'arribar. Sempre s'han de, no? Sempre es retrasen, i en aquest cas ja és flagrant.
Aleshores, aquesta és la situació. Què ha de fer l'Ajuntament? Es va proposar en el mandat passat que Promusa, que és l'empresa pública de vivenda, assumís també aquest servei de grua, que ja gestionen, per exemple, les zones d'aparcament blaves
sí,
i verdes.
Sí, sí.
El plenari va dir que no es municipalitzava el servei, que era una proposta que havia sortit en aquell moment, però des d'aleshores fins ara no hi ha altra opció. Sí. Què ha de fer l'Ajuntament? Vull dir, davant crec que la necessitat evident, no?, d'aquest servei. Hi ha hagut mala gestió, hi ha hagut deixadesa, hi ha hagut una sèrie de catastròfiques desdiches, que diuen en castellà.
Això tampoc ho sabem.
Però fa molt temps que estem així amb el tema del grua, perquè hi ha un temps que sí que se'l davalla el grua, no sé si, clar, hauria de ser d'aquestes dues.
De fet, el servei està sense contracte des del 2016.
Ah, sí, estem al 2024, vull dir que són 8 anys, no? 8 anys és potent, això. Clar, a part de que llavors que les coses són lentes i van i venen i se'n parla, i una ciutat com Sant Cugat, que són 100.000 habitants, ho sento, jo no soc partidari de reprimir i tot això, però
no.
És necessari, és a dir, el moviment que hi ha i després el costum que hi ha aquí també d'aparcar de qualsevol manera. Però clar, en una ciutat de 100.000 habitants es necessita una grua.
Benvinguda, Eva.
Bon dia. Jo no havia dit res, però benvinguda.
Sí, tant. Ja havíem anunciat que l'Eva s'incorporaria al cap d'una estona. Benvinguda. Estem amb el tema de la grua. Vall d'Oreix, per exemple, que la competència de la grua municipal és de l'Ajuntament de Sant Cugat, i en el paquet que es pacta entre la MD i Vall d'Oreix i Sant Cugat, l'Ajuntament de Sant Cugat així queda palès, el que ha fet és contractar un servei de grua per als dies del Mercadet el dissabte, sí. Perquè es trobaven que en el carrer on es fa el mercadet setmanal dels dissabtes hi havia cotxes que quedaven aparcats i impedien una mica el normal funcionament de posar les parades, dels paradistes a arribar, descarregar el gènere...
És una eina necessària, vull dir, independentment d'això que siguis, no? Si és més repressiu, però és una eina,
però
és
evident que és molt necessari, exacte, i que s'hagi d'arribar a aquesta opció, pagant més diners del que toquen, per solucionar... A veure, que ho entenc perfectament, eh? Política dels fets consumats, no? O sigui, ho fas i després dius, mira, ho sento, però s'havia de fer, no?
Se siente, eh?
Clar, però és que s'havia de fer, no? Jo penso clarament que... hauria d'haver-hi un servei regular.
Però això mateix del mercadet de Vall d'Oreix. Uh-huh. O sigui, la gent sap que cada dissabte hi ha un mercat. I es veien les parades
mercat,
i un cotxe aparcat entre parada i parada, la parada posada. Dius, home, però no ho sabeu que cada dissabte, si no ho saps...
Bueno, pot ser algú que hagi vingut a passar 3 dies a Vall d'Oreix i no ho sàpiga.
Sí, però de cop i volta veus allò que està gairebé buit. Perquè quan, vull dir, no deuen aparcar 150 cotxes allà.
Sí, però hi ha gent despistada que no sap ni quin dia viu, i t'ho dic per experiència.
No, potser hi ha casos, no? De deixar el cotxe dilluns, no ho sé.
Però, home, jo quan vaig a un carrer, jo al meu carrer, que dius... Això del meu carrer és una cançó, no? El meu carrer, no sé, bueno... De veus que hi ha 7 o 8 places sense aparcar cap cotxe. Ostres, què està passant aquí? Si t'hi fixes, veus un cartell que posa la sang, la cursa, no sé què. Què passa? Que, bueno, la gent...
Sempre hi ha el despistat, eh?
A mi, en general, em sembla que Sant Cugat sembla que ha anat creixent, tothom ha fet esforços, tothom, vull dir, el consistori perquè creixés molt i creixés estupendament, però no ha crescut igualment en serveis, ni en infraestructures, ni en equipaments...
Ni en transport...
O sigui, han anat fent, però una mica a trenques i barranques.
És aquest creixement tan ràpid, no?, que ha viscut la ciutat, que de fet és la ciutat que ha crescut més de Catalunya en els últims anys en població, i potser a vegades sí que és veritat que a través dels ajuntaments i els organismes públics es fa difícil amb tota la burocràcia fer les coses amb certa celeritat, però potser ens trobem en aquest moment. Si voleu, tanquem el tema de la grua, crec que sí, hi ha consens, no? Sobre la taula, de que és un servei necessari i que l'Ajuntament doncs, hauria de veure com es resol el tema. Aquesta setmana hi ha hagut una altra notícia que crec que s'ha tractat en diverses tertúlies, en diversos espais i en tots els àmbits, i és l'informe de l'OCDE que indica que un de cada tres espanyols van obtenir puntuacions baixes en competències bàsiques, un percentatge que el conjunt de l'OCDE va ser del 26,6%. Espanya, a més, va registrar una de les pitjors puntuacions de la Unió Europea en la línia de països com Letònia, Hongria o Croàcia, i els únics estats membres que van presentar pitjor nombre de xifres van ser Itàlia, Polònia i Portugal. Aquest informe, per qui no el conegui, analitza les competències bàsiques de la població adulta, en aquest cas. Sempre parlem de l'informe PISA que parla dels estudiants, que justament avui tenim una visita. Aquest fa examen, aquells que són majors de 16 anys i fins als 61, en 31 països. 32% de la població espanyola amb puntuacions baixes en competències bàsiques, que són les matemàtiques, la comprensió lectora i la resolució de problemes. Us sorprèn, no us sorprèn? I quina lectura en feu d'aquestes xifres?
No sé en què basar-me, però en principi no em sorprèn massa. Però
el tema és que
dades com per...
Sí, jo no sé si en aquest bloc, perquè clar, dir de quants has dit? De 30, 16,
de 16 a 65 que 16, anys, que es fan després en blocs de 10 anys.
No respon a programes educatius que s'estiguin desenvolupant. Perquè, clar, jo tinc un nen de 16 anys, vull dir, i que estiguem en el mateix paquet, ell i jo...
Es separa per franges d'edat, també.
Clar, per això et vull dir que per franges d'edat ha de ser necessàriament molt diferent, perquè no, el sistema educatiu que hem rebut les persones grans, o el sistema educatiu que han rebut un xaval de 16 anys o de 17, no té res a veure. Llavors, es fa difícil analitzar quines poden ser les causes d'aquest... quan ho tenim així en un paquet tan enorme.
La franja d'edat que surt més mal parada, diguéssim, que té unes pitjors competències bàsiques en aquestes matèries, és la franja més alta, la que va dels 55 als 65 anys. Neus, t'ho apuntaves, fa difícil separar. Serien aquelles persones que es van educar en un moment de...
Dictadura i postdictadura.
De postdictadura i postdictadura. L'ensenyament obligatori era menys anys i d'una qualitat doncs, que entenc que era diferent a la d'ara. A vegades ens posem molt les mans al cap, no?, quan surten aquests informes PISA que també fa l'OCDE, que també podríem parlar si és l'OCDE, que és un organisme econòmic que hauria de fer aquests informes o no, de què funciona i què no funciona en els nostres sistemes educatius, que segurament són millorables i ens podríem emmirallar en països on les coses funcionen millor. El que està clar és que el problema no és d'ara, sinó que es va arrossegant, perquè aquests indicadors que ens parlen d'aquestes persones de 16 a 65 anys que han tingut altres sistemes educatius, tenen unes competències, que el 32% tinguin unes competències bàsiques molt baixes per entendre textos complexes, per exemple.
És que jo crec... Perdona.
Endavant. Eva.
No, és que penso que, malgrat diguéssim, el percentatge de gent més... malgrat que hi hagi gent més gran, no?, entre 50 i 65 anys, que són els que engloben més població d'aquest percentatge, penso que, en general, va baixant. I segueix baixant, no? I tant en els joves adults com en els adults.
Va baixant les competències o va baixant?
Van baixant el nivell.
El coneixement.
El coneixement. I jo, personalment, la meva sensació és que és un tema de cultura. I què vull dir? Perquè això és molt ampli, no? Però vull dir, no és... És que sempre es miren si saben fer matemàtiques, si no sé què, però a mi el que m'ha esgarrifat més és el de solucionar problemes, no? O sigui, és que és una competència ultrabàsica, ja sé que les mates també, però...
I la comprensió lectora la que més...
No, clar, és que és molt pel dia a dia, no? Per viure, aquestes tests les necessites per viure. Però jo reivindico, i potser és perquè escombro cap a casa, que la cultura, o sigui, l'accés a la cultura, no el coneixement, a la cultura, és una de les claus, per mi, de que hi hagi tan poc coneixement. Perquè penso que moltes vegades l'accés a la cultura és a través del coneixement i de l'oci. L'accés al coneixement és a través de la cultura i de l'oci. Llavors, si som un país on no es valora la cultura, i per tant no és de forma gratuïta, hi ha poca inversió en aquests temes, i l'espectador, només alguns són els que hi van, no?, els que tenen aquest accés, tampoc no es fomenta l'accés al plaer de saber, el plaer d'entendre, no sé, totes aquestes coses per mi són superbàsiques. Ja sé que no estic englobant les mates aquí, però és que penso que és tot una societat que no està empujant cap allà, i jo crec que és perquè no es valora suficient la cultura i l'oci i les arts, eh? Que per mi jo ho incloc en un tot.
Però per mi, Eva, perdona, jo crec que tens raó, però jo crec que si no es treballa molt les competències bàsiques, per mi que són bàsicament la primera, la comprensió lectora, no? I després les instrumentals més com les matemàtiques i resolució de problemes, si això no està consolidat, és molt difícil tenir un accés a la cultura en el que puguis gaudir, en el que puguis això, no? Com gaudiràs de la lectura si no entens el que estàs llegint?
Clar, però fa molt temps que s'ha detectat això, s'està fent coses i no milloren els infants, s'està veient que cada vegada empitjoren, i jo penso, serà que s'hauria de fer d'una altra manera? Potser fent comprensió lectora a partir de les arts, potser fent matemàtiques també a partir de les arts, o sigui, a partir del joc, hi ha moltes maneres d'accedir al coneixement, i s'ha fet cada vegada més hores a l'escola, cada vegada més hores de mates i tal, i cada vegada és pitjor. I dic, bueno, doncs potser no hauríem de retirar les altres assignatures perquè potser ajudaven també, no? No sé, tinc aquesta...
Sí, jo la veritat és que no sé com tens raó, eh? I com és que això està passant, jo no sabria dir quina és la solució, com s'ha de treballar.
Jo crec que
els dos
teniu raó amb el que esteu dient, amb que una cosa amb l'altra es podia fer un conjunt. Però jo també penso, no pot ser també el sistema d'ensenyament que va canviant, perquè cada dos per tres estan canviant. És a dir, ara entra una o un conseller o regidor, sobretot conseller que ve de dalt.
Sí, perquè els regidors no tenen competències.
El conseller, conseller.
Conselleria i ministeri.
Conseller, regidor, conseller, ja pesa més el nom aquest de conseller en si. Que, clar, aquest tira cap un costat. O aquesta. Després, al cap de 4 anys o 5 anys, o 4 anys, que és quan acostuma a haver-hi noves eleccions i això, surt un altre i tira cap a l'altra banda. Aleshores, això, jo també penso que a nivell d'educatiu, els professors, professores, mestres,
una mail al trambà.
Exacte. Bueno, són les dues. Clar, això ha de ser un cacau. O sigui, tu estàs en el tema de l'ensenyament, no?
Sí, sí, sí.
Clar, però jo perquè penso, no sé si tu també ho estàs, Neus, no. O no.
Jo estic jubilada.
Que és important, que és important. Bueno, però jo crec que...
Fracàs total, eh?
Sí? No hi ha pau.
No. És
molt
complicat.
No, sí, aquest tema... Una tertúlia. Sí. Però en el vostre cas, professionalment, dius, ostres, clar, ara ens hem d'abocar cap aquí. T'ho canvien. Ara ens hem d'abocar cap allà. També quan ho canvien, entre ells tampoc estan d'acord que sigui així, perquè hi ha moltes... En fi, això tampoc no ajuda. I després, a casa, vull dir, a casa... O sigui, sempre es diu que el llegir... Aprens a llegir, perquè a casa també... O sigui,
el mimetisme... Aprenen per imitació, no?
És a més de casa que a l'escola, quasi.
Exacte.
Encara que s'estan moltes hores a l'escola.
Llavors, què passa? Ja topem com la Iglesia Mostoval, que ho diuen, que són totes les xarxes, els mòbils... Ja entraríem en un altre debat, eh? Però, clar...
També és veritat que aquest grup de població en què se li ha fet aquesta enquesta, que de fet l'estat espanyol és el segon any que hi participa, no serien aquestes persones que s'han educat en un entorn tan digitalitzat com els infants d'ara. Per tant, jo us faig una altra pregunta. De banda, que tenim que el segment més gran d'aquesta població que ha participat en aquesta enquesta de 55 a 65 anys, que té aquestes competències bàsiques tan baixes que això fa difícil fer operacions matemàtiques senzilles, per exemple, on entra en joc un percentatge, on no podem entendre textos llargs, on hi hagi subordinades i informació un xic més complexa. El repte no seria també, més enllà de focalitzar-nos, que faltaria més, en una educació de qualitat i pública pels nostres infants, en què les persones que són més grans tinguin incentius i oportunitats per aprendre i adquirir unes competències que potser no van poder adquirir per un context social, polític i econòmic del moment a dia d'avui? No sé si a través de cursos de formació, a través de propostes de la societat, de les entitats, però aquest empoderament que fa tenir unes competències bàsiques completes, perquè una persona que no sap entendre un text, una persona que no pot fer operacions matemàtiques senzilles, és una persona, de certa manera, desemparada i que li costarà molt més tenir un esperit crític davant del que es troba.
Però vols dir que això ho solucionaríem amb cursos de formació al que només podrien accedir o només accedirien voluntàriament un percentatge molt, molt baix, no, de la població? I, en canvi, sí que a través de coses de l'oci de fàcil accés, I no ho sé gaire, no puc opinar gaire perquè no miro la tele, però sé que hi ha programes a la tele que segurament es parla molt malament o es parla, no? O que són imatges que necessiten molt poc esforç mental i molt poc que hi ha molt poca feina de reciclatge, diguem, perquè és tot, no? O la xarxa és igual, es parla de qualsevol manera, frases curtes, imatges molt...
El consum, no? Vols dir? Una mica el consum que tenim.
I que llavors això, en realitat, deseduca, no? Perquè ja no fas cap esforç per parlar bé, no has de fer cap esforç per entendre, perquè els missatges que t'arriben són molt simples, que potser és a través dels mitjans i de les xarxes on... i de l'accés a la cultura que deies tu, però... Si ja no tens... Torno al mateix, no? Si ja no tens una competència bàsica, t'és molt difícil en el teatre.
És un pes que es mossega la cua, no? És a dir, tu no tens aquest hàbit i també perquè no ho entens, per tant, no et comprens i tu ja mateix t'exclous d'una sèrie de coneixements. Clar, jo ho entenc, però sí que és veritat, estic bastant d'acord que la formació serviria per a alguns. Jo crec que és més un ambient sí, en el... Sí. I per això,
un canvi social.
Per això aposto per els països nòrdics i jo què sé. Jo, que, per exemple, vaig viure un temps a Nova Zelanda, allà tothom tocava un instrument. Allà, o sigui, hi ha una sèrie de països que aposten molt fermament per la cultura i això es nota en l'ambient. O sigui, es nota en que, no sé, són coses que fan pòsit, és que no sé com explicar-ho. I pot semblar molt superflu, però jo crec que no, perquè jo crec que fomenta les ganes d'entendre,
no participar. No,
si és obert, si les coses són obertes, tu entres un dia, ni que sigui per xafardejar, ni que sigui perquè hi ha el pícnic del dia de la inauguració. Clar, o sigui, tu entres. I llavors se t'encomana alguna cosa, xerres amb algú, que hi hagi debats, que hi hagi...
És un entorn que et propicia anar més enllà que no passi doncs, llegir o veure la televisió.
Que això és el que, en realitat, l'educació...
Llegir una novel·leta de...
Sí, però què fan a l'educació? Es fiquen racons i els nens van segons els seus interessos. L'Ajuntament hauria de ficar com racons, no sé com explicar-ho. Hauria de ficar zones interessants i de lliure accés i que la gent pogués, per ell mateix, empapar-se una mica. I per osmosis, tu tens una mica més d'allò. Per què la gent d'aquella edat tampoc no té moltes competències i molt... Era un ambient de
gris, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, un ambient gris, amb molta repressió encara. No? I tu estaves molt... Com, la repressió afecta molts nivells. No és només que no puguis parlar català. No? Afecta molts nivells.
Context polític, social, econòmic, també.
El teatre que veus és aquell, la música que escoltes és aquella.
I també portes tant de temps que també estàs entrenat a no qüestionar-ho gaire, excepte alguns que, òbviament, eren més revolucionaris. No? Però, en general, hi havia una domesticació, no?, de la població.
Però mira, això que has dit de Nova Zelanda, que tothom toca un instrument, que igual que altres països, no?, com pot ser Alemanya... Clar, perquè l'accés a aquesta formació forma part de l'educació pública. Aquí, quins nens toquen un instrument? Els que els seus pares els hi poden, no?, els hi poden pagar l'accés
a... Perquè no forma part del currículum.
No, el currículum toquen o la flauta o l'ukelele, tres notes i punto.
Sisplau, que treguin ja la flauta, eh? Ja fa molts anys que dura. Ara potser algú que entengui de música anirà, no, és el millor instrument per aprendre però i per entrar en contacte,
és pràctic,
eh?
Durant...
No és el més fàcil, no?
És fàcil i també fàcil. Comprar una flauta no requereix un esforç econòmic que d'altres instruments i entenc que
però
d'això va
que hi ha
la cosa.
En temps de pandèmia van canviar per l'ukelele. Per lo del
però clar, això, mira, això una cosa que volia dir sobre això, perquè abans ho ha comentat el company de dir... que no ajuda que vagin canviant de plans cada any.
Sí,
però el que segur que no ajuda és que, en comptes de que... O sigui, és que no donen recursos, és a dir... La sensació és que quan canvia de govern, en comptes de donar els recursos que necessitem, que és coeducació, en plan, imagina't, com pot fer millor música? Pues fent grups més petits, comprant instruments... Hi ha diners per tot això, per tenir doble... professor, instruments, perquè els professors que hi ha podrien ensenyar ukulele, flauta, el que fos, que són estupendos. El tema és, hi ha recursos per fer-ho a l'educació pública? No. Si donguessin recursos, en comptes d'anar canviant currículums, saps? Recursos és el que és necessari. A vegades la gent diu, més recursos volen els mestres, els mestres tenen de tot. Jo sento uns comentaris.
Pobres mestres, que són de meitat, eh?
Però sí que fan falta més recursos. Si hi hagués més recursos per fer, segons quins tipus de grups, on t'has... contra realment, sobretot la ràtio, pogués estar més dividida, això es notaria moltíssim, perquè el nivell de tensió sobre l'alumne es multiplicaria per dos. O sigui, és evident.
Però aleshores, tu t'has plantejat d'anar de consellera de...
No.
Ja m'ho pensava que em respondries això.
De fet, ja...
Escolta, no, però perdona, eh? No, jo dic que aleshores, clar, vol dir que no s'hi posa tampoc massa interès a nivell de, a nivell de d'entitat, bueno, no d'entitats, perdó, d'ajuntaments i la Generalitat i tal, més enllà de que s'ha de seguir una línia, d'això, perquè clar, el que tu estàs dient, Eva, de facilitar les escoles públiques, la opció de que els nanos s'engresquin en aquí, en aquest grupet que fan això, aquest grupet que fan allò, que en definitiva deu ser més o menys el que fan les privades, m'imagino.
Ho estan fent superbé, jo crec que ho fan molt bé les escoles públiques.
No dic pas, però potser no... Clar, aleshores, potser és que també des de la Generalitat no es va més enllà de que si hi ha pressupost o no hi ha pressupost, que clar, també deu anar lligant, no? M'imagino.
Però el pressupost també és una qüestió de prioritats,
clar,
no?
Però,
a què dediquem cada partida.
Aquí la cultura sempre ha estat un desastre.
Mm, per això.
Entre cometes, un desastre. Vull dir, tenim el que tenim i ja està. Però ja no cal comparar-se. Clar, el fet de comparar-se amb els països nòrdics i amb aquests països així dalt és complicat, perquè tota la idiosincràsia i tot és diferent.
Però sí que ens poden servir per emmirallar-nos, no? Finlàndia,
clar.
Japó, Països Baixos, Noruega i Suècia, per exemple, en aquest informe són els països que estan més ben parats. I recordo que són persones de fins a 65 anys. Per tant, no és una cosa...
I el Japó
també
hi és, eh?
Sí.
Però el Japó ja...
Pues mira que hi ha xarxes i hi ha merder al Japó, eh? No, o sigui, però... tecnològic, vull dir.
Uh-huh.
Però és una qüestió que jo no crec que sigui un tema només de pressupost, sinó que és un tema de...
Sí que és de pressupost.
No només, que sí que és de pressupost, però que hi ha voluntat de...
No, clar, si no és que no hi hagi diners, és que el posen en un altre lloc.
Això
és evident.
Clar, és que no hi ha res més polític que un pressupost. Vull dir que darrere d'un pressupost hi ha una voluntat de fer les coses d'una determinada manera.
Anem allò de tot és polític, no?
Sí.
Tot és polític.
Ja podem tancar la tertúlia, ja hem arribat a la conclusió.
Neus, Eva, Toni, ho hem de tancar perquè no ens queda més temps i ara ens tocarà parlar de Pedra i Sang, que segur que tots vosaltres l'heu vist, que ens acompanyaran la directora, la Martina Vilarasau, i el Josep Maria Jaume, que el veig pel foradet de la porta, i veurem quines novetats hi ha per aquest any i farem una mica de memòria d'aquestes 24 edicions ja de Pedra i Sang. Que tingueu molt bon cap de setmana i moltes gràcies.
Igualment. Moltes gràcies.
Busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians? Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Aquest Nadal, vine a fer les teves compres al Sant Cugat Shopping Centre.
Troba tot el que necessites per sorprendre els teus familiars i amics i gaudir d'unes festes inoblidables. A més, diverteix-te amb les nostres activitats màgiques sota el lema Dolç Nadal del 13 al 23 de desembre, on trobaràs...
Pista de gel.
L'arribada del Pare Noel.
Ruleta de premis.
Bicicletes solidàries.
Fotocall interactiu.
Trenet virtual del Pare Noel.
Viu un dolç Nadal i fes d'aquestes festes quelcom especial. T'esperem al Sant Cugat Shopping Centre. Ho, ho, ho!
Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Aixova en sèrie. L'espai de sèries du a un Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Aixova en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
Escolta-la els dimarts a 6:45 de la tarda a Ràdio Sant Cugat.
Ho, 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 ho. Ràdio Sant Cugat et desitja un bon Nadal i un feliç any nou.
Atreveix-te a tot, a viure-ho, a aconseguir-ho tot. A Occident ens assegurem que estiguis ben assegurat perquè ho aconsegueixis tot, tot i tot.
Occident et desitja bones festes.
Ja estan obertes les inscripcions als cursos i tallers del segon trimestre de l'Ateneu Santcugatenc. Vine a la nostra seu de l'Avinguda de Gràcia 16 o consulta ateneu.cat. Trobaràs més de 220 cursos i una completa programació cultural a l'abast de tothom. Aprèn, gaudeix i cuida't a l'Ateneu Sant Cugatenc.
La Bona Música, amb Lluís Bonamusa. Un espai de Mataró Ràdio per la xarxa de comunicació local.
Els diumenges, a les 3 de la tarda, al 91.5 FM.
Al Nadal ens emmirallem en la il·lusió dels nens i nenes. Però a Catalunya, un de cada tres infants viu en risc de pobresa o exclusió social.
El Casal dels Infants, aquest any hem garantit suport educatiu i social a més de 8.000 infants, joves, pares i mares. Ens ajudes a seguir actuant?
Dona ara a casaldelsinfants.org. Protegim la il·lusió.
A la Fundació Vicente Ferrer som on més se'ns necessita. Per això ara, per primera vegada, treballarem aquí per ajudar els afectats per la Dana. Perquè ara, on més se'ns necessita és a València, transformant el fang en esperança. Col·labora-hi al 900-111-300 o a fundacionvicenteferrer.org.
Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell.
Ràdio Sabadell, 94.6.
Terrassa.
Ràdio Municipal de Terrassa, 95.2.
Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, 91.5.
El Prat.
El Prat Ràdio, 91.6.
Castellà.
Ràdio Castellà, 90.1.
I Badalona.
Ràdio Ciutat de Badalona, 94.4.
Cada tarda de 4 a 6, connectats.
Al Nadal amb el 91.5.
Una de les tradicions nadalenques més nostrades és la recreació de l'assassinat de l'abat Viure a mans de Berenguer de Saltells durant la missa del Gall del 1350. Sota el títol de Pedra i Sang, ja fa més de 20 anys que aquest crim representa el claustre del monestir els pròxims dies de Nadal. A una representació que per tercer any consecutiu dirigeix Martina Vilarassau, qui va agafar el relleu de la seva mare, Dolors Vilarassau, després de dues dècades al capdavant de l'elenc. Martina Vilarassau, dramaturga, actriu, pedagoga i directora de Pedra i Sang, benvinguda.
Bon dia.
No ben sola. Vens amb el Josep Maria Jaumà, que és l'autor d'aquest text que ens acompanya.
Hola.
Des de tot els Nadal, eh? Sí, des de l'any 2000, si no m'equivoco, Josep Maria.
Sí, des de l'any 2000, exacte, sí.
Que Pedra i Sang forma part del Nadal de Sant Cugat. No podria ser d'una altra manera. Martina, després d'un primer any de traspàs, el 2022, en el qual vas codirigir l'espectacle amb la Dolors, l'any passat ja et vas enfrontar tota sola a aquest repte, i enguany podríem dir que ja consolides com a directora de Pedra i Sang. Com has viscut aquest procés?
Molt natural. Aquest espectacle, Pedra i Sang, escrit per Josep Maria Jaumà, molt contenta que estigui aquí, que és un text brillant. Va començar sota la direcció de Dolors Vilarassau i aleshores va haver-hi un moment que vam veure que la ciutat se l'ha fet seu, aquest espectacle, al final, no? Se l'ha estimat, ha vingut any rere any i, bueno, jo molt feliç de que això sigui així, perquè al final penso que ha de tenir una petjada a l'espectador, i penso que Pedra i Sang ho ha aconseguit. I aleshores hi ha aquesta idea com d'anar més enllà de les persones, no? De que l'espectacle pugui conservar-se i pugui tenir aquest aire nou cada vegada més. I va haver-hi aquest traspàs amb aquesta intenció, no? Que l'espectacle pugui ja ser patrimoni de la ciutat, que ja ho és. I jo, amb el recorregut que venia, no? Que venia de ben petita, que va ser la meva primera experiència teatral. El Josep Maria Jaumà ho sap.
Sí.
Quan tenia 9 anys de nena.
Jo anava a casa d'elles, anava a portar-li els trossos de text, perquè sí. El anava escrivint sobre la marxa. I recordo a tu, petita, dient, i aquest és l'autor.
Sí, encara impactada, no?
Que tenies 8 anys, 9 anys. 9 anys, sí.
I aleshores, clar, és bonic en tant que, bueno, començo des de la part més interpretativa i després amb aquesta voluntat de que l'espectacle segueixi, doncs vaig estar molt amb escolta amb la Dolors, mirant molt amb observació al principi, quan hi havia la codirecció, en tant que necessitava entendre la feina que havia fet i el seu punt de vista i com ho havia enfocat, perquè hi ha tota una dramaturgia molt interessant de l'espectacle i unes lògiques de direcció, no? Uh-huh. I amb tot això és molt bonic poder codirigir, va ser molt bonic poder codirigir amb ella per entendre-ho i per anar entrant-hi. I des de l'any passat també ha sigut molt enriquidor poder ja entomar-ho des de jo, no? Des de... Uh-huh. Amb tot l'equip, que és un equip de tantíssimes persones i que Pedra i Sang funciona perquè hi ha tantíssimes persones darrere, no? Que cada persona és imprescindible, també, això també, vull dir, com... Bueno, aquesta importància de l'equip, no? De tot l'equip que hi ha darrere.
Quina empremta hi podem veure de Martina Vilarasau a Pedra i Sang?
Bé, jo penso que l'espectacle... té una petjada de totes les persones que l'han confeccionat, com són l'autor, la composició musical, la direcció de fins ara, i tot l'equip de persones que any rere any renoven també el cor. Vull dir que al final són tots els ingredients que el fan únic, i evidentment com a persona que sóc també hi ha la meva petjada, inevitable, perquè cada persona és diferent, no? No, jo penso que cada persona aporta el seu bagatge i la seva visió del món. Llavors, inevitablement, jo treballo des de la meva manera de que sé treballar i, com deia, jo penso que al final el meu recorregut com a intèrpret fa que em miri les coses des d'un lloc, potser d'intèrpret.
Que... Tens aquest doble focus, no?
Sí.
Des d'haver estat en el paper d'actriu a Pedra i Sang i ara posar-te a l'altre costat a la direcció. T'has sentit lliure a l'hora de dirigir Pedra i Sang? Perquè, clar, és una institució, d'alguna manera, no? Pedra i Sang.
No, però en realitat, ja, entenc el que vols dir, eh? Però en realitat és més simple. Ens trobem amb la gent, assagem, es fa caliu humà, que això també...
Sí, és bonic, sí.
Sí.
S'ha aconseguit, la Dolors va aconseguir, sí. I tots aquests anys no ha fallat mai, això. El fet de que és com, això, un col·lectiu...
Tu parlaves de família, Josep Maria.
Com ho saps? Sí,
l'any passat, no?
De família, mira quina memòria.
Sílvia González et va entrevistar i parlaves de la família,
quina
no?
Quina memòria, sí, sí. Ara no m'atrevia a dir la paraula, però...
Sí, digue-la.
Actuen molt com una família, sí. Que es troben per Nadal i cadascú ja sap quin és el seu paper. Mm. I jo ho trobo molt bonic, això, molt bonic. Si fossin quatre persones, també seria vàlid, això. Però ser 30 o no sé quants... li dona molt de pes, m'assembla a mi, no?
Té una potència, no?
Té una potència, el fet de ser molta gent, i a més, una família que renova, que no és que no s'encarcara.
Això us volia dir, no és una família estàtica, igual
sí.
Que totes les famílies, no?
Exacte.
Hi ha persones que neixen i persones que marxen. Per exemple, cada any es fa el càsting pel cor de
sí.
Pedra i Sang, que això són aquestes persones, a vegades, que són noves, que s'incorporen a tot l'elenc.
Sí.
Com ha sigut aquest any? Esteu satisfets?
Molt, molt. Estem sent... Bueno, molt contents de la rebuda que té, perquè sempre s'apunta molta gent, i després molt contents de que hi hagi aquesta renovació,
sí.
Perquè és el que fa tirar endavant l'espectacle,
sí, sí.
I el que, bueno, el que demostra que està viu,
sí.
I que arriba, no? I més, aquest any ha passat algun molt bonic, que és com... També molta gent jove que ve a fer les proves, quan els hi preguntes sobre si l'han anat a veure, si l'han sentit a parlar... Quan te'n parlen, tenen com una estima, encara que no l'hagin vingut a veure, no? És com el meu pare m'ha parlat, o el meu avi que l'han anat a veure. Hi ha com un lligam, que saben que forma part de Sant Cugat, que tenen algun familiar que l'ha vist, i hi ha un especial carinyo a l'espectacle, tot i que encara no l'hagin vist o encara no hi tinguin el vincle experiencial.
Sí. Uh-huh.
I això penso que és molt bonic, perquè vol dir que arriba des d'un lloc personal i d'estima, no?
Sí, sí.
I això ens ha passat aquest any amb les proves, que tothom tenia com un... Ens parlava de l'espectacle amb un lligam.
Sí.
Del cadascú diferent.
És importantíssim, això, és importantíssim.
És preciós, jo penso.
És com el del Barça, és més que un club, doncs... No, és més que una obra
sí.
de teatre. Jo
I
crec
tant.
Que així, eh? Mira, que no ho pensàvem quan ho vam fer. Ens pensàvem
de
que
fet,
era
per un any, oi, si no m'equivoco?
Sí.
Va néixer com una obra per un
per
any.
Per un any, sí, perquè feia... els 650, em sembla, no?
Sí, perquè...
Però, esclar, com que el primer any ja es va omplir...
Sí.
Doncs van dir, oh, no, no ho hem vist, ho volem veure l'any que ve. I així va començar.
I vam anar fent 24 edicions.
24 edicions, que a més, a través del cor, Josep Maria, sempre has aprofitat una mica per fer aquest punt de crítica social, també aquest punt de novetat, no?, que fa que cada any veure Pedra i Sang hi hagi quelcom de nou, que no sigui una repetició. Seguirà sent així? Aquest any trobarem aquest punt de crítica
no,
social?
No, és que t'haig d'aclarar primer. Jo, l'any passat... La Martina es va oferir, i jo li vaig agrair de tot cor, que ja oferia el seu.
Les actualitzades.
El seu. O sigui, jo des de l'any passat ja no faig aquesta renovació.
Això ara ho ha assumit la Martina.
Sí. I és que jo m'he fet gran. I, de veritat, ja no podíem... Entens?
Sí.
Van ser, doncs, no sé, 15 o 20 anys. De cada any havia d'inventar tres escenes.
Sí.
La dels monjos, quan parlen entre ells, el papa, com era aquell, el bisbe de Solsona, sí. Jo què sé, no?
El del poble,
doncs, era l'Ajuntament, no? Que si a Sant Cugat tot és molt car i coses d'aquestes. I després el del món, quan dialoguen els monjos amb el poble, doncs sempre parlen... Tot això no estava pensat...
En la primera instància.
Ho hem anat desenvolupant aquests anys.
Sí.
I llavors, com que en aquell moment que vam començar això del món era la guerra de l'Iraq, me sembla, doncs per això surt tota la guerra. I després hem tingut la sort, o la desgràcia, de que les guerres no s'acaben i... Ai, senyor. I me sembla que allò que vam fer per el 2003 o 2004 resulta que encara és vàlid avui. Fixa't quines coses, no?
Sí. Martina, per tant, més enllà de la direcció, també agafes ara aquest rol que, amb el llegat del Josep Maria, no?, de fer aquests tres actes diferents amb... Què hi veurem? Què hi trobarem? Quines novetats hi ha?
Ah, no es pot dir.
És l'espoiler.
Una mica.
Ella és lliure de fer el que...
Evidentment, sí, una mica.
Només una mica. Sense però aixecar la llebre perquè la gent vingui.
Jo m'ho callava sempre.
Yeah.
I pel carrer m'ho preguntava la gent.
Clar, bueno, és que la gent té molta curiositat.
És que vols saber.
I
jo m'ho callava, perquè deia, vine a veure-ho.
És que és un al·licient, no? És un al·licient de cada any del públic que sempre... És bonic perquè combina l'espectacle, aquesta part escrita, que sempre és la mateixa que el Josep Maria Jaume, és la invariable, no?,
sí,
la de la trama, i després aquesta proposta de les escenes actualitzades que va començar fent ell, i que ja des de l'any passat, amb les escenes actualitzades, vam fer-les conjuntament jo i en Jaume Vinyes, que també és un director i dramaturg, i aquest any ho he fet jo, ja tenia la pràctica de l'any passat, així que no em feia tan vertigen... Clar, sí, perquè al principi fa una mica de por, però després és molt divertit de fer.
Això és el bonic, deixeu-m'ho dir, les tradicions estan molt bé, Palla de Li Joan, o que sigui, el Festa Major, les tradicions, però si no renoven, s'encarcaren. És inevitable, la vida és així, Tot el que es fa, fins i tot els mobles, no sé com dir-ho, les cases, s'han d'anar renovant, pintant, posar-hi cada any alguna cosa nova, doncs això és el mateix, És a dir, si aquí estiguéssim fent el Pedra i Sang igual que el primer any i no haguéssim canviat res, què vols que et digui? Es fa una mica de repetitiu.
També és un repte, no? Personal, entenc, aquesta actualització.
Clar, la vida és un repte.
Tenint en compte totes les que s'han fet.
Com ens renovem? El bonic d'aquí és renovar-se amb... Tu representes, tu simbolitzes...
La renovació.
La joventut que pren l'antorxa.
Que és maco també, no? Aquest relleu vol dir que segueix viu l'esperit de Pedra i Sang i que es va renovant
molt.
Igual que la societat va creixent i van passant les diferents generacions pel capdavant. Jo li tornaré a preguntar a la Martina si ens pot dir... si ens pot fer algun spoiler sense anar molt lluny de què hi trobarem.
No, totalment. Com dèiem abans, qualsevol persona aporta un aire renovat a qualsevol lloc perquè cadascú és diferent. I en aquest sentit em va fer molta il·lusió començar, tot i que va ser un repte, començar a fer les actualitzacions, m'està agradant molt, perquè et situa en un lloc que si te'l prens amb humor també és molt divertit, escriure és molt divertit. I a part també té aquesta part reivindicativa que l'art també ha de tenir, no?, de posar els temes sobre la taula. I mira, aquest any hi ha l'escena del poble, que toquem més temes locals, ho ha dit en Jaume. Després l'escena dels monjos, que sempre hi ha més temes relacionats amb algú que hagi passat amb temes dels bisbes o així. I malauradament també l'escena de la guerra, que continua vigent. Bueno, i llavors a l'escena del poble, bueno, jo penso que el tema dels lloguers no és... No obro els ulls a ningú si dic que sortirà, perquè és un tema que està sobre la taula, que és bastant patètic i que és bastant problemàtic i que està, bueno, està sent un problema per moltíssima gent i, bueno, portem anys amb aquest tema a sobre, per tant, aquest tema sortirà segur. Sempre portat a la part còmica, clar, sí, perquè bé, ens agrada jugar-la irònicament, còmicament, i sempre ens dona molt de joc. Sí. Hi ha algun tema més anecdòtic que ha passat aquí a Sant Cugat, amb l'estat de les voreres... Bueno, no dic res més.
Vinga, no, ja tenim una pista, ja tenim una pista.
I n'hi ha més, n'hi ha més.
Ho hem fet bé, no, Josep Maria?
Sí.
Una mica sense treure'm l'entrellat.
Sí. Jo, sense voler presumir de res, però recordo un any que deia... On són la parella? Que eres, devia ser tu la parella, no?
Potser era jo,
o, bueno,
sí,
no sé.
Però com feia de noia.
Se n'han anat a Barberà. Diu, Barberà? Quina barbaritat!
Ah, sí, sí. Eren jocs de paraules,
això
no?
Això és el xiste.
Sí.
Estàs dient una cosa molt sèria,
sí,
però ho dius d'una manera.
Des de la ironia, des, sí, de l'humor, sí, que també es pot fer reivindicació des de... Des de... Perquè Pedra i Sang és una tragicomèdia. Això entenc que no està sobre la taula girar-ho, no? Serà, és i serà tragicomèdia.
Sí, forma part de l'essència.
Sí.
Això en sap parlar molt en Josep Maria, del perquè.
No, sí. No sé si ni diria... Sí, tragicomèdia, perquè... El model sempre és Shakespeare, no? Ho sento. Mm-hmm. I quan hi ha un assassinat, una cosa terrible, després surt el pallasso fent el... a Macbeth i a altres llocs. Doncs no pots dir que Macbeth sigui una tragicomèdia, perquè no ho és, però la part còmica hi és. Mm-hmm. I aquí, doncs, volíem fer el mateix. És a dir, el que assassinen un home... malgrat el judici d'ahir que diu no, l'assassí és... no té cap culpa, diu, perquè... Ja té qui el protegeix. Qui eres tu en el judici? Ja té qui el protegeix. Home, però si l'has fet, l'has fet.
Sí.
És igual si tens algú que et protegeixi o no. Bueno, tant se val. Doncs el pobre abat, a mi, que segueix fent-me pena, fos com fos, si era un pinta o això, és igual. Però amb un que el maten... Ara, no pots fer només això, Has de posar-hi que els monjos no ho entenen, per exemple, no?
El conflicte, no?
El conflicte,
que és el motor,
sí,
de...
Clar, esclar.
De tot.
Esclar.
Heu ocupat diversos rols. Josep Maria, tu has escrit l'obra. Martina, hi has actuat. Ara estàs a la dramatúrgia, fas el text. Però tots dos heu estat actuant a Pedra i Sang. Sí. Tu vas fer de monjo, si no m'equivoco.
15 anys.
15 anys?
15 anys.
I tu amb què vas començar, Martina?
Amb el personatge de la nena,
tots,
al poble.
Tots,
després,
tots.
Bueno, tots, no, Jaume? No he fet de monjo ni de...
Ah, no, tots els anys.
Potser algun any podríem veure una monja.
Ja l'hem vista, eh? L'any passat, el monjo
passat,
músic.
Sí.
Com que es va renovar també la direcció musical, que la Cris Martínez, que de fet van venir aquí
amb el Molta Comèdia,
amb l'Eduard, van venir amb la Cris Martínez, que fa la direcció musical, i... Sempre havia passat que el monjo músic feia la direcció musical i interpretava el paper, i quan es va plantejar vaig dir, Cris, a mi m'agradaria que fessis el paper també, perquè ets la directora musical, i comencem a trencar esquemes també en termes de mirar els personatges més enllà del gènere, mm-hmm, i que no passi res. I sí, i mira, ja va passar l'any passat i també passarà aquest any, perquè tenim... el rei Pere III, el cerimoniós, que l'ha fet tants anys en Carles Martínez i continua fent el meravellós... Sí, sí que ho fa, però comparteix un dia amb la Míriam Alemany, que també defensarà aquest personatge.
Ah,
i tant, i doncs, tenim aquests dos grans actors i actriu que es posen en el mateix paper, i és interessant veure també aquest canvi de...
Per això aquestes mirades, no?,
sí,
que necessitem a vegades, sí, d'anar renovant generacions, perquè tenim una manera diferent d'entendre la vida segons el nostre context social,
sí,
i actual. Amb quin cap paper de tots els que has interpretat et quedes?
Home, em quedo amb el que vaig començar, perquè és el que em va impactar. És el meu primer contacte amb l'espectacle i amb el món del teatre. Llavors hi tinc molt carinyo. També perquè quan ets petit vius les coses d'una manera molt intensa.
Uh-huh.
I vulguis o no, és maco, perquè tots els records que tinc de Pedra i Sang són molt sensorials. I la música, tota aquesta música... Bueno, aquesta composició del Joan Alavedra penso que és d'una...
És
d'una bellesa increïble.
Sí.
I ho dic sempre, però perquè ho penso realment, perquè és molt teatral. És una música pensada per l'escena, Bueno, en Joan Avalavedra, evidentment, en sap molt de fer treball de música sobre l'escena, però aquí s'afegeix aquest factor de partitures que es canten a capella, on el discurs és compartit per les quatre veus i hi ha d'haver un treball d'escolta molt bonic, i a la vegada un treball de sonoritats amb referències antigues, barrejades amb referències contemporànies, i el públic sempre surt molt impactat de la música, sí. i de la capacitat que té de fer-te entrar en un ambient i una emoció. Sí. I en aquest espectacle és molt important. I això ho deia, ara no sé per què. Ah, perquè tinc molt el record de l'impacte de la música de Pedra i Sang, i són cançons que et queden en el cos d'una manera... Sí. Jo des dels 9 anys, que me les sé totes,
sí, sí.
Totes les veus, tota sí. La lletra...
Va ser un encert grandíssim, el d'aquest sí. Del Joan Alavedra. Doncs... I només tens que veure el final, com el públic, el moment d'aquella cançó final,
la cançó
per acomiadar-se... El públic s'entusiasma amb aquella cançó. Sí. No hi ha els actors.